també. Equip
el Pupes, eh?
Sí, equip víctima de triplets. Una final que l'Ajax guanya amb autoritat, 2-0, dos gols de Cruyff, sent aquella la segona de les tres Copes d'Europa consecutives que guanyaria.
Der Mann, der mit 32 Jahren in Pension gehen kann.
Aquesta segona Copa d'Europa, l'Ajax la va guanyar al camp del Feyenoord, on es juga la Nations.
Aquesta setmana, on anirà el Damià López.
A Rotterdam i a Enschede. Bé, per trobar el tercer triplet ja hem de viatjar 16 anys endavant, però no ens movem de país perquè el club que conquereix els tres grans títols en una mateixa temporada és el PSV Eindhoven. La temporada 87-88, l'entrenador era Gus Hiddink. És aquella Copa d'Europa en què el PSV elimina el Madrid a semifinals i derrota el Benfica a la tanda. Una tanda de penals que arrenca pel PSV Koeman, marcant, i acaba amb una errada del defensa del Benfica Veloso, a qui li atura el penal al porter Van Breukelen.
Veloso with a kick, Van Breukelen saves, and the wait goes on for Benfica. PSV Eindhoven are European champions for the first time.
Aquella ja era la quarta final de Copa d'Europa que el Benfica perdia des que havia marxat Bela Gutmann. La maledicció estava ben present i continua vigent. El 90 perden la final contra el Milan, són 5 finals perdudes i la història continua.
No recordava aquest triplet del PSV Eindhoven, no recordava gens. Amb Gus Hiddink, ara, banqueta,
sí. Gus Hiddink, amb qui van parlar fa poc,
amb
una recua, el van tenir pel tema
de l'esvàstica
nazi que va veure al camp de València, que va ordenar retirar quan ell era entrenador del
València. Arran del cas de Vinícius del racisme, no? Entrenca Gus Hiddink, sí, tens raó.
Sí. Següent triplet, fem un altre salt temporal, a la següent dècada, potser és el triplet més recordat pel públic en general, especialment per com aquell equip guanya la final de la Champions amb una remuntada increïble. És el Manchester United de la temporada 98-99, Sir Alex Ferguson culmina la seva obra mestra. Aquella temporada, amb un triplet i amb la Champions al Camp Nou sobre el Bayern per 2-1, amb gols al descompte de Sheringham i Solskjaer.
Cleared, Giggs with a shot, Sheringham! Into Sheringham, and Solskjaer has won it! Champions of Europe again, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this.
Bé, ho diu clarament el narrador, ningú guanyarà i ningú ha guanyat una final de la Champions d'una manera tan dramàtica. La veritat és que veus aquelles imatges i és de pell de gallina, eh? O sigui, aquells dos minuts com li aixequen la final.
I com cauen a pes els jugadors del Bayern, que anaven de gris, no? I cauen
al camp, estava al camp. Sí? Recordo, tinc la imatge de Kufur, que era el central de color del Bayern, tombat a terra ja plorant, i va ser increïble, la veritat, va ser increïble.
Bueno, és que era inesperadíssim això, el que havia passat. El Bayern ho tenia fet en aquella final, sí. Triplet amb Ferguson ja a la banqueta, clar.
Triplet amb Sir Alex Ferguson. Ens plantem ja al segle XXI, temporada 2008-2009, arriba el triplet de les nostres vides. Aquí toca viatjar cap a Roma, estem en un punt. No esteu d'acord que recordar aquestes coses és maco, però alhora és un punt dolorós.
Sí, perquè passa el temps, sí.
Una mica, sí. Anem cap a Roma.
Vinga, agafa la Carles, ben amunt, ben amunt, ben amunt, Carles! Ben amunt, Carles! Ben amunt, que també som campions d'Europa! Ben amunt, capità! Ben amunt, capità, que també som campions d'Europa! Ho hem guanyat tot! Saperes, quan confeti! Saperes, confeti a dojo a Roma!
Confeti d'aurat, confeti dels campions, confeti per Puyol, per Xavi, per Iniesta, pel Barça campió, pel Barça en el triplet, pel Barça que va guanyar tot!
Pel Barça el triplet, diu el Sape. Sembla que gairebé prehistòric, això, no? I...
Bueno,
fa molt temps.
Han passat 14, sí, 14 anys.
Que difícil de repetir.
Sí, 14 anys, ho deia i Pep Guardiola, sí.
Roma 2009. Primera. Bé, per primera vegada es produeix un triplet en anys consecutius. Després del Barça arriba el de l'Inter, que a la Champions 2010 elimina el Barça amb polèmica, benquerença, etc., i guanya la final al Bernabéu contra el Bayern, amb un heroi, Diego Milito, autor dels dos gols a la final.
Milito, vanno avanti i due attaccanti, principi dell'Inter. Milito, una finta, in area! Diego Milito la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa è 2-0.
Ràpidament la imatge se'n va cap a Mourinho. Mourinho
té un triplet, clar.
Sí, té un triplet, el del 2010. Un riu sols.
És que el triplet...
El té.
És que el veig amb el Mourinho.
Sí. Bé, després d'allò va arribar a Madrid per intentar ser l'antídot del Barça de Guardiola, després d'aquella final del Bernabéu del 2010, sí.
Un club que fins aquell moment no tenia triplet, el Bayern de Múnich, el conquereix la temporada 2012-2013 a les ordres de Jupp Heynckes, just abans que Guardiola arribi al club alemany. Una temporada perfecta que el Bayern culmina guanyant la final de la Champions a Wembley contra el Borussia Dortmund 2-1 amb un gol de Robben al final.
Robben is there! Iron Robben! A surely won it for Bayern Munich to continue his great personal record here at Wembley with 90 seconds on the clock.
2-1, el gol del Dortmund l'havia fet abans un jove Gundogan.
Oh!
2013, parlem.
Que bo, sí, i ara era el capità del City, ahir la va aixecar ben amunt, sí, al cel de Turquia.
Dos anys després, temporada 2014-2015, vam tornar a tocar el cel, el segon triplet del Barça, aquest a les ordres de Luis Enrique, amb una davantera inoblidable, imparable pels rivals Messi, Suárez, Neymar. La final disputada a Berlín es guanya 3-1 contra la Juventus de manera brillant i contundent.
Continua Neymar, xuta Neymar, gol!
Gol! campions d'Europa i triplet, gol de Neymar.
I l'any de la pandèmia, l'any 2020, cau un triplet, el del Bayern de Múnich, una altra vegada. El Bayern que guanya la seva Lliga, la seva Copa i s'emporta la Champions, que es completa a Lisboa, amb el 2-8 al Barça inclòs. En la final, el Bayern derrota el PSG per 1-0, gol de cap de Koeman.
Here's Kimmich, here's the chance for Koeman! And there's the opening goal of the Champions League final! And it's the best passage of play we've seen so far from Bayern Munich. And the player selected tonight by Hansi Flick to come into the starting 11 has repaid the faith of his manager.
I fins ahir, fins que el City es va convertir en el desè equip en poder presumir de tenir un triplet i Pep Guardiola el segon entrenador en conquerir-lo. De tot aquest resum també se'n treu una conclusió, que és que el Madrid no té cap triplet. Té moltes coses, però no té cap triplet.
Que això sempre ho podem dir.
Això de moment.
De moment.
De moment no en té cap.
O sigui, sempre que han guanyat Champions, potser han guanyat la Copa i la Champions, sí. O la Lliga i la Champions. O la Champions sola, moltes vegades, moltes temporades. Bé, és un bon exercici per veure que és molt complicat al llarg de la història, no? Encara que siguis un gran equip dominador, tots recordem el Milan de Sacchi, no? L'Ajax de Cruyff, o... I fer un triplet... És que és molt difícil.
No, de fet, si mires cap enrere i veus el que hi ha, pues, te n'adones de que per molt bon equip que siguis, molt, molt complicat tenir una temporada tan rodona que et permeti guanyar els títols més importants.
És que vol dir arribar als últims partits de totes les competicions importants. Eh?
És extremadament difícil, perquè, a més, és el que diem. Tu intentes, quan fas un equip, quan planteges, quan entrenes, quan jugues, intentes controlar totes les variables possibles per minimitzar el risc. Però és que, clar, en el cas de lligues, és cada diumenge que et poses en a prova. En cas de Champions o competicions europees, al final tens un partit dolent, i això ho hem viscut nosaltres en primera persona, i també en el carrer ja ho pots haver fet perfectament bé. Són tants detalls i tantes coses, i hi ha tants equips... que ho estan intentant igual que tu, que realment té un mèrit extraordinari del meu punt de vista.
Ja s'ha tenit també un punt de sort.
No, evident, si no tens, tens un punt de sort...
És impossible guanyar-ho tot, si no.
I ens ho diuen nosaltres, no?, el camp de Stamford Bridge.
Sí,
no vam guanyar...
el triplet, precisament.
I una mica plan B, també. O sigui, que tinguis un planter de jugadors, perquè amb tots els entrebancs que et trobes en tota la temporada de jugadors lesionats, que són importants, doncs que els que entren... doncs si no estan al mateix nivell, que estiguin molt a prop, no? I que l'equip se'n ressenteixi poc.
Ja. Pràcticament 2:15. Hem de fer una última pausa i m'agradaria que valoréssiu la gran notícia també que hi ha hagut aquesta setmana, que és la decisió de Messi. A veure què us ha semblat. Dami, te'n vas cap a la Nations League, no? Que és la setmana entrant?
Bé, demà encara serem aquí. Farem la NBA de la matinada, que en principi ha de ser l'últim partit, o no, perquè estan 3-1 a favor de Denver i jugant a la pista dels Nuggets. En principi ho hauríem de tancar aquí, però potser no. Miami és un equip molt competitiu, però ho explicarem aquí amb el Dani Aguilar i tot l'equip. I dimecres doncs ja marxem cap a Països Baixos. Sí, farem... Vaja, quan comencis el programa estarem en directe en la primera semifinal, Països Baixos-Croàcia.
Dimecres
a Rotterdam i en Xer el dia següent l'Espanya-Itàlia. Un autèntic examen
a 3-9, els dos partits.
Sí, un examen per De La Fuente. Sí. Bon. Aquesta Final Four que Espanya es va classificar amb Luis Enrique, encara, a Portugal, amb la victòria 0-1 allà a Braga,
sí,
i ara tenen aquesta possibilitat de tiro. El que passa que, clar, li arriba, evidentment, si la guanya, doncs serà fantàstic per De La Fuente, però després d'haver perdut a Escòcia en el seu segon partit, la veritat és que gairebé sembla un regal enverinat si perd contra Itàlia.
Ja. Mm-hmm. N'estarem pendents. Escolta, us sentim dilluns amb la NBA i anem parlant aquesta setmana. Dami, gràcies, eh?
Molt bé, escolta'ns, aquelles sí. Hores.
I tant. L'altre dia m'has quedat fins al descans.
Ah, molt bé.
Sí, mentre que arribo a casa, m'adormo, sí. No m'adormo...
Entra bé. Se'm
fan les 3.
Menges alguna coseta, no?
Sí, un trosset de formatget, alguna cosa així.
Per... No, demà s'ha d'escoltar perquè pot ser l'últim.
Sí.
Ens ho estem passant molt bé, la veritat.
I tant que sí. Sona molt bé. Una abraçada, Dami.
Molt bé, gràcies.
Gràcies. Fem una pausa molt ràpida, de seguida parlem un moment de Messi i anirem fins a Valdebebas. Que avui el Madrid-Castilla ha guanyat 3-0, certa polèmica al Barça Atlètic, i l'ha eliminat de la lluita per l'ascens a segona divisió.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí! Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Al centre de Catalunya, Toyota Igualada Ocasió, l'oportunitat d'adquirir un cotxe amb garantia de qualitat, servei i preu. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions, 400 vehicles en estoc, amb fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyota Igualada Ocasió, la garantia segura de trobar un cotxe com a nou. Visita toyotaigualada.com o truca al 93 804 8230.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 500 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
RAC 1.
sentiràs amb Aleix Pariser.
Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos falta algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí.
Miami. South Beach, bringing the heat.
Una mica de sintonia de Miami. Què? Com us vau quedar? Com us vau quedar? Us ho esperàveu o no? Us va sorprendre?
No, a mi particularment no.
No, eh?
No.
No, a mi tampoc, no em va sorprendre. El que m'ha sorprès són les declaracions de Leo, en el sentit de que probablement ha decidit no competir i dedicar-se més a la família, que és una mica l'argument que va donar perquè se n'anava a l'Inter de Miami. I clar, el Barça no li podia garantir ni de bon tros i fer-lo esperar. I a més, després de com va ser la fugida o com va marxar del club i això, pues era el normal. Era el més normal era això. O dir, bueno, vol guanyar molts calés i se'n va a Aràbia. Però la decisió d'anar, i després en les declaracions que es diu, està clar que els valors que anteposa són la família, estar més en la família, tenir una vida més tranquil·la. Molt bé, s'ha d'acceptar sí. Perfectament.
Que li vagi molt bé allà a aquesta lliga, a l'MS. Sí, ja
el que passa que, si és cert que s'ha de treballar en fer-li un reconeixement a ell, sigui homenatge, sigui el que sigui, perquè és obvi que Messi va sortir d'aquí no com el millor jugador de la història del Barça ni com el millor jugador del món.
Ja.
I d'alguna manera el Barça ha de reconèixer això i jo què sé, si l'han de fer president d'honor o l'han de fer el que sigui, però és obvi que se li ha de donar un tracte molt, molt especial.
Una estàtua, jo crec que se li ha de fer una estàtua a aquest tio. Sí. En algun moment, quan estigui el nou Camp Nou acabat. Vilajoana, què deies, que no et va sorprendre tampoc?
No.
No tenies alguna esperança que vingués aquí a Barcelona?
No.
No.
No, la veritat és que no. Vaja, el que m'hagués sorprès moltíssim és que vingués aquí a Barcelona. És les coses com són. Al final s'ha estat marejant molt de perdiu quan estava molt clar. Vull dir, al final les temporades s'han de planificar amb temps, vull dir, al final la gent no està al sofà de casa esperant-te i a Can Barça. A dia d'avui encara no se sap si et podrà fitxar, si no, per quan, amb qui, i clar, la gent no pot estar a les expectatives de que un altre faci els deures o no.
Aquí quan ja es va preguntar què, si Messi tal, no sé què, ja jo vaig ser de, no sé si dels pocs o l'únic que va dir que Messi no vindria, però no vindria, però argumentant, vull dir, a veure, que si tu has de tenir sobretot paciència, has de venir aquí i esperar a veure el fair play, que sí que han donat l'ok, però que has d'esperar que et traspassin jugadors per poder fer d'això. I això necessites temps. No saps si serà ara, d'aquí 15 dies, d'aquí un mes o abans que acabi el mercat. I a sobre, després guanyaràs el que guanyaràs, el que et diem nosaltres, perquè no pots guanyar més. Ja. Jo no ho veia ja, i és que ja no ho veia, i a més ell està amb les declaracions que va fer, d'alguna manera encara aquí dins porta, està ressentit, està fotut, encara que ho diu d'aquesta manera, així tranquil, pausat i això, doncs que clar, és que el que li va passar el moment que va tenir de sortir, de la manera que es va comportar i això, i que amb el president amb la porta que havia parlat una vegada o
tot, un parell va dir, sí,
un parell, i això, vull dir que ell això encara ho té clavat. El que passa que interessava, aviam, si el Barça diu escolta, volem a Messi, clar, Messi no podia dir que no volia venir, havia de seguir una mica amb aquest, i segurament li hagués agradat, però home, jo crec que va ser una mica fer volar coloms i tal, perquè no és que el Barça no li podia ara mateix garantir de fitxar-lo, perquè hi ha tots aquests condicionants.
Pues, ara el Barça... Jo no entenc el paripé del pare anar reunint-se I a les preguntes de...
Si coneixes...
Sí, estaria encantat de voler...
Si sí, coneixessis potser... el pare, eh? Ho entendries. Sí.
Ah. Va ser un paripé, va ser un paripé.
Bueno, però que estava encant... que l'encantaria voler, jo no tinc cap dubte que li agradaria.
Ho va dir Messi mateix.
Però que no es dona la situació...
Sí. A mi
la...
també, a mi també m'agradaria tenir grenyes. I el cabell llarg.
Pues ves a Turquia, no, que t'està esperant el Miquel. T'està esperant el Miquel.
No, ara s'obre un panorama, que és que el Barça, doncs bé, no ha de comptar amb aquest espai que li volia fer Messi, i per tant, a veure no, quines opcions dona això.
I lo sorprenent, entre cometes, que sí, jo entenc que la gent, el públic, l'aficionat, que avisa Messi, tal i qual, vulgui que vingui, però que tots els estaments esportius que van al club creguin que és convenient que vingui, és un dubte que em genera a mi molt, clar.
Però a més, o sigui, has de, per portar a Messi, has de traspassar 2-3 jugadors.
Havies de fer
portar qualsevol, eh?
Havies de fer un forat d'uns 60 milions.
Perquè vingui Messi,
sí.
I han de marxar jugadors. I han de venir més.
Sí,
clar, aquí no, i és que ja no m'encaixava tot això. Si després has de portar 2 o 3 més, perquè si marxen 3... i portes només a Messi, amb això no fas.
No, el Barça té una situació complicada, perquè a més està amb la regla del 40%, és a dir, per cada 10 que tregui només pot entrar 4 de massa salarial. Però bé, a veure què fa, a veure ara ja, sabent, perquè per fi ho sabem, que Messi no vindrà, se'n va a l'Inter Miami, a veure què pot fer el Barça en aquest mercat de fitxatges. Anem un moment a Madrid, abans de tancar tertúlia. Gerard Ballera, hola, què tal, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Ens has explicat des de Valdebebas aquesta eliminació del Barça Atlètic avui, que ha perdut un partit. Ha estat polèmic o no per tu, aquesta derrota 3-0?
A veure, jo crec que hi ha hagut, potser podríem parlar, un arbitratge que en les jugades no decisives ha tirat més cap a l'equip local, cap al filial del Madrid. Per exemple, hi ha hagut en algunes jugades algunes faltes que jo crec que ho eren i no les ha xiulat. Hi ha hagut també dos jugadors del Real Madrid que han anat a celebrar el segon gol de l'afició, el segon gol amb l'afició, i no els han ensenyat targeta groga, quan això, normativa en mà, és groga. Però en la jugada decisiva, que és en el penal, en el tercer gol, en el penal que classifica el Madrid al temps afegit, les mans de Dioncú són mans igual que eren mans les de Dumfries a la Lliga de Campions. Aleshores, aquí podem parlar de si estava en disputa amb un jugador a dins de l'àrea, però jo, veient la jugada repetida, perquè en directe, la veritat, hi havia molts futbolistes pel mig, no ho he vist, però veient la jugada repetida, per mi són mans, i per tant el Barça, per qui no es pot queixar, i de fet a la sala de premsa no s'han posat excuses, no s'ha volgut entrar en el tema de l'arbitratge, probablement perquè saben que Dioncú ha comès un error en el tram final del partit. Però vaja, jo crec que el que s'ha vist, que el Barça ha fet un molt mal partit. Ja. Ha jugat 15 minutets i la resta l'han passat per sobre.
Això és el que em deia una mica l'Àngel, no? Que s'ha estat veient una mica el partit, que el Barça avui no ha jugat bé. No?
La primera part pràcticament no ha rematat a porteria, i la segona part, precisament, quan estava jugant millor, és quan ha arribat el 2-0. Ha tingut una opció Stanis molt clara, i hi ha hagut dos o tres arribades per la banda dreta amb Núñez i tal, fent la passada que va enrere. Però després la sensació també de l'efectivitat del Madrid, perquè en aquest moment que el Barça havia tingut les ocasions, han fet una molt bona centrada i un davant de centre que coneix bé Xavi, Joan Bravo, ha rematat molt bé de cap.
Jo, sincerament, no, jo crec que vaig que he vist els dos partits, vaig veure l'anada i aquesta. Jo crec que el Madrid ho ha fet molt bé. Jo crec que el primer partit vam estar molt encertats les vegades que vam arribar, i avui no, i el Madrid, en canvi, hem mantingut una línia molt estable. El Madrid va ser molt atrevit el camp del Johan, aquí a casa, ha sigut molt atrevit avui inclús ha anat a buscar-nos més amunt, sense complexos. També és veritat que és un equip que ja porta uns quants anys, el del Madrid-Castilla. De fet, em sembla que n'hi ha molts que són els que van guanyar la Youth League amb el mateix Raúl d'entrenador. Per tant, jo crec que decisions arbitrals al marge, però sempre n'hi ha, i aquestes en aquest cas han sigut més de detallets. Jo crec que, malauradament, el Madrid Castilla ha estat millor.
I què s'ha dit a la sala de premsa, Ballera?
Doncs mira, podem escoltar en aquest cas a Rafa Márquez parlant i fent una valoració del partit. De fet, se li escapa al final quan comenta que Alfa Dionkou, sense anomenar-lo, comet una errada i per tant podem pensar doncs, que aquí s'equivoca el defensa del Barça. Márquez admet que avui les coses no han sortit bé a Valdebebas.
Nos costó, el Castilla lo hizo bien, hicieron un desgaste bastante bueno y bueno, sí, no lo complicó. En la segunda parte creo que ajustamos y mejoramos un poco más y tuvimos nuestras oportunidades que no logramos concretar, así que bueno, yo creo que fue la tónica del encuentro, en el que vimos un Castilla agresivo, obviamente, que tuvieron sus oportunidades, concretaron y bueno, con ese error al final que nos cuesta, pues la eliminación.
Deixa'm dir que, igual com ha fet el capità Àlex Carbonell, Rafa Márquez també ha acabat molt satisfet de la temporada en general. Era difícil avui fer una valoració, la veritat, després d'una derrota com aquesta, a més contra l'etern rival, però el mexicà creu que han tingut molts problemes durant tota la fase regular i que val la pena destacar el que han fet els nanos durant tot el curs.
Estoy muy orgulloso de ellos, creo que las expectativas al inicio de esta temporada eran muy bajas, nadie daba un duro por nosotros, es un grupo, creo que si no es el más joven, creo que es el más joven de la categoría, es una categoría muy difícil, como esta primera experiencia para mí, el nivel que hay es bastante alto. Y haber hecho lo que conseguimos, yo creo que diría que ha sido una temporada bastante buena, ¿no?
Només un apunt, Aleix. Rafa Márquez té un any més de contracte opcional. Ell ha dit que, si fos per ell, estaria encantat de continuar. Per tant, dependrà del club si Rafa Márquez continua un any més a la banqueta del Barça Atlètic. Té aquest 1-1 i ell ja ha dit que està encantat de seguir.
Molt bé. Qui lluitarà per pujar a segona, doncs, Ballera?
Castilla. Doncs mira, ho farà el Real Madrid-Castilla amb l'Aldenc, és una de les eliminatòries, en aquest cas, d'ascens per pujar a segona, i en l'altra hi haurà dos equips més que també ho intentaran, l'Alcorcón i el Castelló, que jo no he pogut veure el partit, però ha estat al·lucinant el que ha passat en aquest Castelló 4, Deportiu de la Corunya 3, que al final ha classificat els orelluts per allò d'haver-se classificat millor en el final de la fase regular.
Sí, perquè havien quedat empatats, perquè havien quedat 1-0 a Riazor. Sí, sí. Jo ho he seguit per Twitter, ha sigut brutal, eh? Sí. Expulsió del porter, penal
fallat,
pròrroga, gol del Depor amb 10, després gol del Castelló, ha sigut brutal, brutal. Bé, doncs a veure si tenen sort. Ballera, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
Vinga, adeu-siau. I per pujar primera, avui s'ha jugat l'anada a la B0, Llevant 0, a Mendizorroza, dissabte que ve a les 9 la tornada al Ciutat de València. En principi, Llevant és favorit perquè juga a casa, però veurem què acaba pujant, si Llevant o a la B. Ho deixarem aquí, amics.
Molt bé.
Diumenge que ve més, eh?
Més millor.
No s'ha acabat la lliga, ja?
Sí, sí.
La nostra no.
Sí, però com que hi ha lo de l'ascens, encara hi haurà futbol. I hi ha la Nations, que el Dami està amb... Hi ha la Nations amb Espanya. Hi haurà fitxatges, potser, vés a saber. Sí. Re, queden dos o tres tertúlies i acabarem la temporada.
Hi haurà fitxatges i abans hi ha hagut vendes.
Això també és veritat. No, heu estat finets. Per no haver-hi futbol ja de primera divisió, heu estat finets avui. Sí, 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 us felicito. Una abraçada, Àngel, Xavi, Solsona. Adéu, adéu.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Pot ser més eco, més tecnològic o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
A Romaculuma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romaculuma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Al centre de Catalunya, Toyota Igualada Ocasió, l'oportunitat d'adquirir un cotxe amb garantia de qualitat, servei i preu. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions, 400 vehicles en estoc, amb fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyota Igualada Ocasió, la garantia segura de trobar un cotxe com a nou. Visita toyotaigualada.com o truca al 93 804 8230.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 500 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Recte final del Tudiràs d'avui, tres qüestions poliesportives. Parlarem de bàsquet, de Roland Garros, d'aquest títol que ha aconseguit avui Novak Djokovic i del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Primer el bàsquet. Hola, Mundet, bona nit.
Què tal, bona nit.
Tres qüestions avui sobre la taula aquest diumenge. La primera, òbviament, la victòria del Barça a la pista de l'Unicaja, d'11 punts, 79-90, un triomf que suposa, bé, recuperar el factor pista i posar el 2-1 a la sèrie.
Sí, de fet, Aleix, pots parlar de cop de puny damunt la taula, d'un Barça que avui ha tornat a ensenyar les credencials de tota la temporada. Una primera part frec a frec d'alternatives en el marcador, marxant de 7, però m'atreveixo a dir que avui l'equip ha tret la millor versió des del play-off de quarts de final de l'Eurolliga amb els Alguiris de Kaunas de fa un mes i mig. D'entrada perquè Xaras ha refrescat l'equip. Han entrat tres jugadors en rotació que no havien vist encara, Oriol Paulí, James Nagy i Òscar da Silva, i que han suposat que més d'un 10% dels minuts fossin per jugadors que anaven completament descarregats. I de rebot ha fet que, a més, la resta no patís gaire càrrega. Això ha tingut un efecte en un Unicaja que ha arribat molt cansat al tram final, molt erràtic també en els últims minuts, i les dinàmiques en aquest punt s'han exceptuat. El Barça s'ha fet molt més gran des de pintura, Unicaja no ha tingut l'encert exterior que li calia per mantenir-se al partit, i a un moment amb un 43-40 que el Barça fa un parcial de 0-8 liderat per Tomas Satoranski, el millor 8 avui, i seguit després d'un molt bon Nikola Mirotić que han donat l'estrabada definitiva al partit. Crec que poques vegades, Aleix, trobaràs un document de veu que expliqui tan clar què ha passat. I no és de Saras. És de l'entrenador rival avui del Barça, l'entrenador del Unicaja de Málaga, Ibon Navarro.
Lo que está claro es que si ellos tienen esos niveles de acierto, las posibilidades de correr son mucho más bajas. Pero creo que su balance defensivo hoy ha sido sobresaliente, todo hay que decirlo. Es que al final podemos hablar aquí de las nubes. Esto es tan sencillo como que el Barcelona hoy ha jugado muy buen partido. Pero muy bueno, muy bueno. Es decir, han estado muy bien atrás, en las cosas que les habíamos hecho daño lo han solucionado, han alargado su rotación, no nos han dejado tirar, no nos han dejado tirar de dos, no nos han dejado tirar en transición, nos han obligado a coger tiros de tres puntos, muchos de ellos de los pilladores que ellos elegían, y ahí tienes que estar acertado. Yo creo que a veces es tan sencillo como decir que el Barcelona ha jugado un grandísimo partido hoy.
Queda claro. Victòria d'11, 79-90, i Xaras que ha sigut molt clar davant dels micròfons. El d'avui és el camí.
Ese es exactamente el camino si queremos ganar el título. Lo que hemos hablado mucho es energía, ¿no? Estar ahí todos juntos, prepararnos para partido mejor manera posible. Yo creo que chicos ha respondido, ¿no?
La sensació de que el Barça ha recuperat l'esma en el millor partit, com et deia, des del play-off de quarts de final de l'Eurolliga contra els Alguiris, però no s'ha acabat, cal rematar-ho quart partit demà passat a les 9 de la nit a Màlaga entre el Barça i l'Unicaja.
Dimarts a les 9, aquest quart partit Unicaja-Barça, demà a les 9 també, quart partit entre el Joventut i el Real Madrid, la sèrie la dominen els blancs per 2-1, per tant, match ball pel Madrid, però la prèvia ve marcada pels crits d'assassino, assassino, que una part de la grada de l'Olímpic de Badalona va dedicar a Gerson Jabusel. Ahir a ultimíssima hora vam saber que els àrbitres havien denunciat els fets a l'acte arbitral i que tindria conseqüències. Avui Mundet, la penya, en certa manera, ha començat a preparar la defensa. No?
Sí, la denúncia dels àrbitres al dors de l'acte fa que s'activi el procediment del Comitè de Competició de la Federació Espanyola, que és qui té competències en aquestes situacions, però per un altre costat la CB ja va avançar que portarà el cas a la Comissió Nacional Antiviolència. Aquest migdia la penya ha sortit al pas de doblegat amb un comunicat on manifesta la seva total repulsa als càntics i insults efectuats per una part de la grada i afegeix que aquest tipus d'actituds no són congruents amb els valors del Joventut. No fa pinta que hi hagi d'haver cap mena de reunió d'urgència en aquest sentit demà, però en tot cas haurem d'estar pendents a les properes hores del que hi puguin dir la FEP i també la Comissió Nacional Antiviolència, no sigui que es despengin amb un moviment inesperat. El que sí que ja sabem són els tres àrbitres per al partit de demà: Emilio Pérez Pizarro, Fernando Calatrava, Alfonso Olivares. Pérez Pizarro és un bon àrbitre, però no és dels que agradi més a Badalona.
Tot això a la part ambiental del partit, alguna cosa a destacar?
Sí, dos documents de RAC1 de la prèvia. Un de Joel Parra. Compte, els programes a l'ull solucionats.
Bé, ja tot bé, ja s'ha baixat la inflamació, ja veig bé i tot perfecte.
I l'altre document curiós de Guillem Vives ens descobreix l'efecte Pigmalió per pensar en com l'equip pot retenir les bones sensacions amb què va acabar el tercer partit, tot i perdre, per pensar en el quart de demà.
Sí, jo crec que ens ajuda a quedar-te amb la sensació aquesta final, no sé si l'efecte Pigmalió, que al principi i al final és el que més, dels que més et queda a la ment, i el fet de competir al final, de veure l'Olímpic que ens empanyava cap allà, haver trobat la manera d'estar més físics en defensa i poder que ells no se sentissin tan còmodes, que és una de les claus, i doncs aquest puntet que tenim, doncs intentar treure més energia per afrontar el quart.
El partit demà a les 9 de la nit a l'Olímpic, encara hi ha entrades, a veure si ens acostem a les 12.300 d'ahir.
Els podreu seguir, evidentment, a RAC+1 i ens hi connectarem quan comenci el Tu diràs aquí a RAC1 a partir de quarts d'11. I una última cosa, en el món del bàsquet. Compte amb aquesta, segons ha pogut saber RAC1, la Federació Catalana de Bàsquet ha de rebre entre demà i dimarts la resposta de la Federació Argentina per venir a jugar el partit del centenari a finals de juliol. Serà Manresa, aquest partit del centenari. La selecció argentina és el rival escollit. Només falta el sí, Mundet.
Ho dius molt bé. Aleix, la vigent sotscampiona del món i la número 4 del rànquing mundial, rere la selecció espanyola, els Estats Units i Austràlia, van quedar contra tot pronòstic fora del Mundial aquest estiu i estan preparant ara la classificació pels preolímpics de l'any vinent, que juguen a l'agost, venen a Europa de gira a finals de juliol. Tenen la proposta per venir a jugar contra Catalunya de fa dies i s'espera que contestin entre demà i demà passat. En el cas de confirmar-se, serà el retorn de Catalunya en partit internacional, un fet que no es dona per Isè des de fa 18 anys, des del 2005, a Badalona, Catalunya, Cuba. De fet, la selecció catalana només ha jugat 10 partits amistosos internacionals en tota la seva història.
Qui deia Argentina per anar a fer un tastet, ja?
Doncs mira, seleccionador Pablo Prigioni, jugadors potents, Facundo Campazzo, Luca Vildosa, Nicola Provitola, Max Fielerup, llista llarga, Juan Pibaulet, falta veure què és el que donen, però ja comencem a tenir testimonis de jugadors que volen venir amb Catalunya. El cas, per exemple, la passada matinada ho explicava des de Miami, des del quart partit, en directe a la sintonia de RAC1, Pierre Oriola. Diu, si em criden, jo hi vaig.
Bueno, com us he dit, és el meu primer cop en un pavelló NBA i si el seleccionador i la federació ho creu oportú, seria el meu primer cop debutar amb la selecció catalana. O sigui que sí, estaré disponible, estaré a disposició de si ho necessiten i estaria superencantat i amb moltes ganes de poder vestir la camiseta de la selecció.
Home, un sentiment.
Et dic una cosa, Aleix. Tenim, i mai parlo en primera persona del plural, però tenim un equiparro.
Tant de bo es confirmi. Entre demà i dimarts, ens ho explicaràs?
Entre demà i dimarts han de donar resposta. A veure si ho podem averiguar, si és que sí o si és que no. La veritat és que un Catalunya-Argentina és...
Bon cap de cartell,
joé,
sí senyor.
Joé, sí, bon cap de cartell.
Demà play-off.
La número 4 del rànquing.
A veure què fa la penya si força el cinquè. Gràcies, Mundet.
Salut, bona nit.
La llença fora en aquests moments. Casper Ruud i, per tant, Djokovic campió. D'aquesta manera, Novak Djokovic fa història.
Així hem viscut a RAC1 aquesta tarda la victòria de Djokovic a Roland Garros, tercer títol a París pel serbi, que el converteix automàticament i des d'avui en el tenista del circuit ATP amb més grans slams de la història d'aquest esport. 23 en total, superant els 22 de Nadal. Tornem cap a París amb el nostre enviat especial durant tota aquesta setmana a Roland Garros, l'Albert Bassas. Hola, Albert.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Victòria per recordar, d'aquestes històriques avui de Djokovic.
Sí, sí, perquè és la primera vegada que Djokovic es posa per davant aquesta lluita pel número de grans slams que el Big 3 ha mantingut durant molt de temps per saber qui acabaria la seva carrera tenística amb més títols grossos. Federer es va retirar amb 20, Nadal és a punt de retirar-se i de moment en té 22, i Djokovic des d'avui, com tu deies, en suma 23, una pugna que, segons ha dit ell avui, l'han fet millor.
The truth is that I've always,
La veritat és que sempre m'he comparat amb ells dos perquè són els dos rivals més grans que he tingut durant la meva carrera. Ho he dit abans, tots dos em defineixen a mi com a jugador. D'alguna manera, ells han contribuït al meu èxit com a jugador amb les incomptables hores que he passat analitzant-los per saber la millor manera de derrotar-los. En Rafa i en Roger han ocupat la meva ment els darrers 15 anys. Parlo a nivell professional, eh?
In a professional sense.
Feia broma al final de la resposta. Aquest darrer Grand Slam l'ha guanyat aquí, a París. Curiosament, l'escenari, la superfície en què menys còmode es troba, i ha estat derrotant a un especialista en terra, com és el noruec Casper Ruud, en una final treballada, però al final en 3 sets. 7-6, 6-3 i 7-5.
Té certa gràcia que hagi aconseguit el 23è Grand Slam aquí a París, a Roland Garros, en aquesta superfície que sempre m'ha costat tant. Això encara ho fa més dolç, fins i tot més gran, sense deixar al marge el que costa qualsevol altre torneig de Grand Slam. Roland Garros sempre ha estat la muntanya més complicada d'escalar de la meva carrera i per això encara li dona més valor.
Dificultats que també s'expliquen mirant directament els números al palmarès, perquè d'aquests 23 grans slams que té, 10 els ha aconseguit a Austràlia, 7 a Wimbledon, 3 a l'Open dels Estats Units, i ara amb el d'avui també s'ha posat amb 3 a Roland Garros. Ara bé, Aleix, això el converteix en el millor tenista de tots els temps? Així és com ho veu el serbi.
I don't wanna say that I am...
No vull dir que sóc el millor. Com he dit anteriorment, seria una falta de respecte cap a tots els grans campions que hi ha hagut en les diferents eres del nostre esport, on es jugava d'una manera molt diferent a la d'avui dia. Així que sento que cada gran campió de la seva pròpia generació ha deixat una gran empremta. Deixo aquest tipus de debat sobre qui és el millor de la història per qui ho vulgui.
Is the greatest to someone else?
Potser s'acabarà sentint el millor si és capaç encara de guanyar-ne algun més. Avui ha reconegut que, per molt que el cos li aguanti, no és el mateix, lògicament, que quan tenia 20 anys, però que, malgrat tot, es veu bé per seguir ampliant aquest palmarès i sense pensar en la retirada.
Of course, I feel incredibly proud.
Em sento increïblement orgullós. Sento que mentre segueixi guanyant Grand Slams no pensaré en posar punt i final a la meva carrera. Encara em sento motivat i amb inspiració per seguir jugant el millor tennis i sobretot en aquests tornejos que són els Grand Slams. De fet, ja tinc ganes que arribi al Wimbledon.
I look forward already to Wimbledon.
A Wimbledon no es podria posar ja amb els mateixos grans slams que Margaret Court, que és ara mateix qui en té més. Avui ha empatat amb Serena Williams i, com dèiem, ha avantatjat a Rafa Nadal per primera vegada. Un Nadal que, per cert, després de guanyar l'any passat, ha perdut molts punts, tants com 2.000. I saps fins a quina posició fan baixar l'eix?
Ara mateix, a l'ATP? No.
Sí, doncs fins al número 136 del rànquing. Rafa Nadal ara és el número 136, la posició més baixa en què ha estat mai el balear en els últims 20 anys, perquè l'últim cop va ser el 2003, quan era el número 152, tot just en els seus inicis com a professional. Ara ho repassàvem, aquesta victòria d'avui. Això ja ho seríem. Djokovic recupera el número 1 en detriment d'Alcaraz, que baixa al segon lloc, el rus Medvedev passarà a ser el tercer i Casper Ruud es mantindrà a quart. Un Nadal, per cert, que tot s'ha de dir, de seguida que s'ha acabat el partit, ha felicitat a Djokovic amb un missatge a les xarxes socials i ha escrit moltes felicitats per aquesta fita increïble. 23 és un número en el qual només fa uns anys era impossible pensar, i tu ho has aconseguit. Gaudeixo amb la família i l'equip.
I ara toca canviar el xip, no, Bassas, que arriba el pròxim Gran Slam.
Sí, i res, en 3 setmanes, perquè això va molt seguit. Ara hi ha el xip de l'herba, tornejos a partir de demà mateix a Stuttgart, Alemanya i Hertogenbosch, als Països Baixos, i el que dèiem, d'aquí a 3 setmanes el tercer gran slam de la temporada, i després doncs una mica més d'aturada, una mica més de marge fins a l'Open dels Estats Units, que ja és a finals d'agost, principis de setembre. Però bé, Djokovic de moment ha guanyat els dos primers grans slams de la temporada, i veurem si és capaç de guanyar els 4 en una mateixa temporada, en un mateix curs, veurem.
A veure si li arriba l'energia. De moment avui ha demostrat que sí.
Sí.
Gràcies, Bassas. Magnífica. Vinga. Feina aquests dies de Roland Garros. Bon viatge de tornada.
Gràcies, bona nit.
Adéu. La 1 en punt, abans de marxar una mica de motociclisme.
GT RAC 1.
Sintonia de GP RAC1 per parlar del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, que ha estat un cap de setmana triomfal per Pecco Bagnaia, i un desastre, un autèntic desastre, pels pilots de casa nostra. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Ha estat així, no? Avui sí. Només s'ha salvat, diria que Aleix Espargaró.
Sí, que ha estat sisè, que tampoc n'hi ha per tirar coets. Comencem pel guanyador, Pecco Bagnaia, a bord de la Ducati oficial número 1, Gran Premi de casa, i ha fet pole i victòria sprint ahir dissabte, i victòria també a la cursa llarga avui diumenge, dominant de semàfor a bandera. Ha sumat 37 punts a Mugello, que és el màxim que es pot aconseguir enguany en un Gran Premi, i és líder del Mundial, ara amb 21 punts de marge sobre Marco Bezzecchi. Cap de setmana rodó de Pecco Bagnaia. El sentim, declaracions a DAZN.
Estoy de verdad muy muy contento. Uno de los weekends mejores de esta temporada seguramente, pero de muchas, así que puedo ir en casa con una buena sonrisa.
L'únic que ha vist Bagnaia avui a la cursa i sempre d'esquena ha estat el madrileny Jorge Martín, també amb Ducati, que ha acabat segon.
Con el momento en que más me he acercado a Pecco ha sido el momento en el que me he acabado la goma y ya aguantar, ¿no? En supervivencia, hasta falta de 4 vueltas me estaba pillando bastante Johan, la última vuelta he dejado el resto ahí en pista y nada, contento.
I el podi l'ha completat el company de Martín a l'equip Pramac, Johan Zarco, que ha estat tercer, Luca Marini ha estat quart, Póquer de Ducatis al capdavant i Brad Binder, cinquè amb KTM, ha estat el primer de la resta. Aleix Espargaró, sisè, ho dèiem fa un moment, el millor dels catalans, de fet dels de casa, només han acabat ell i el seu company d'Aprilia, Maverick Viñales, 12.
Els Márquez, Marc i Àlex, van brillar ahir a la classificació, però avui els dos han caigut a la cursa.
Sí, Marc Márquez tenia la segona posició de graella, n'ha perdut unes quantes a l'arrencada i ha anat per terra la sisena volta perseguint la tercera posició que en aquell moment tenia Luca Marini. Ho ha explicat així a DAZN.
Ha sido un error en la frenada previa, se me ha bloqueado adelante, tipo la primera vuelta en la curva 10 también me ha pasado algo similar, que se bloquea adelante y no entiendes muy bien por qué. Y me ha pasado ahí en esa frenada. Luego cuando me he ido largo en la zona sucia no he inclinado más, no he ido más rápido, pero me he caído, así que el resultado ha sido el mismo, da igual.
Frustrats, han anat directe al camió sense passar pel box, i després, una mica més calmat, ha reiterat davant del micròfon que la manca de compatibilitat de la Honda obliga els seus pilots a arriscar massa per mirar d'aconseguir bons resultats.
Tenemos que coger más riesgos que los demás para estar ahí y bueno, eso es lo que nos perjudica a todos los pilotos Honda en general, que luego tengamos tantas caídas. Y de hecho, Mir se lesionó viernes, Rins se lesionó ayer. Todos los pilotos Honda tenemos que coger demasiados riesgos y esto no puede ser. Somos los que más caídas tenemos, sobre todo en carrera, porque se calientan los neumáticos más, vas con grupo, cuesta más y bueno, y somos pilotos ganadores, tanto yo como Mir como Rin somos pilotos ganadores y queremos estar allí. Lo que pasa es que para estar allí tenemos que arriesgar más que los demás.
Contundent, Marc Márquez, i avisant també a la fàbrica, a Honda, no?, que es posi les piles amb aquesta moto que no acaba de funcionar aquest any, Quim.
Sí, i tampoc ha pogut brillar el seu germà, Àlex Márquez, que començava el cap de setmana liderant el primer entrenament lliure, ahir a la qualificació se situava tercer. Avui a la cursa havia de sortir sisè des de segona fila perquè acumulava una penalització de 3 posicions de la cursa d'alemans. Ha estat lluitant el grup que optava a la tercera plaça i precisament quan ja havia superat Marini i rodava en posició de podi ha caigut a la 15a volta. Ahir tampoc va poder acabar la cursa sprint, el va fer anar per terra Brad Binder, però malgrat tot el cerverí de Ducati vol fer una lectura positiva del Gran Premi d'Itàlia.
Contento, la verdad. Se ha acabado no de la mejor manera, porque al final una caída nunca suma, pero ha habido velocidad, ha habido levantamientos, me he sentido fuerte en todo momento. Al menos nos caímos luchando por un podio y teniendo el ritmo de los de delante, así que lástima.
L'Àlex també ha comentat amb resignació el desastre d'avui pels Márquez, amb la caiguda també del seu germà Marc.
Con lo que tiene era de esperar un poco, es así. Él no sabe de alguna manera el conformarse, quiere al menos quedarse a gusto, y eso también pues, la mentalidad que tiene, ¿no? El no guardarse, el intentarlo y ver a ver dónde está el límite de la moto para seguir mejorándola.
Esperem que tinguin més sort la setmana vinent, perquè això no s'atura. El diumenge que ve tindrem Gran Premi d'Alemanya.
Sí, a Sachsenring, el circuit talismà de Marc Márquez, on hi ha guanyat 11 vegades. De fet, totes les curses que hi ha disputat des del 2010.
A veure si segueix la ratxa. Perfecte, Quim, magnífica feina. Gràcies.
Bona nit.
Amb això marxem. Diumenge que ve, més motociclisme. Gràcies al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. El tu diràs torna demà, que això no s'atura. Demà tenim bàsquet, la ressaca encara de la Champions, la celebració del City, començarem a obrir carpetes de Mercato, moltíssimes coses. Demà, més ràdio esportiva.
Tu diràs.
Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Les pluges d'aquesta tarda vespre han deixat inundats els camps d'arbres fruiters, d'oliveres i també d'ametllers a les Garrigues i a municipis del sud del Segrià. Després de les fortes precipitacions que hi ha hagut les últimes hores a la zona, els pagesos esperen ara que l'aigua no s'estanqui i que pugui baixar sense causar danys als arbres. Per això, però, caldrà esperar a veure l'evolució de les pluges els propers dies. De moment, la setmana la començarem sense canvis, es mantindrà aquesta dinàmica d'inestabilitat, hi haurà nous ruixats i tronades aquest dilluns que descarregaran, sobretot a partir del migdia a l'interior, i seran localment forts i acompanyats de calamarsa, tot plegat amb un ambient fresc de bon matí i càlid i xafogós la resta del dia. Ara bé, tot i les precipitacions intenses d'aquest diumenge i a l'espera del que passi els propers dies, la situació de sequera a Catalunya encara no està solucionada. És per això que aquest dilluns es fa el primer rec de supervivència al canal d'Urgell des que es va tancar el passat 25 d'abril. La idea és que contribueixi a salvar els arbres fruiters i, tot i que se'n preveu fer un segon el mes que ve, el sector afirma que encara necessitarà dos recs més.
Per salvar els arbres pues seria necessari 4 recs, avui no tenim encara aquesta aigua. És probable si es produeixen les pluges, vull dir, que s'hi fiqui, però avui no tenim la realitat aquesta encara. Exacte, també hi ha peres que es cullen a l'agost i pomes que es cullen més aviat al setembre.
Aquest primer rec durarà 10 dies fins al 21 de juny i es distribuirà en funció de la superfície d'arbres. El Parlament i les sindicatures de comptes i de greuges han impedit 5 vegades que l'oficina antifrau les investigui per possibles irregularitats. Segons llegim al diari Ara, antifrau té potestat per investigar les administracions públiques, però en el cas de les institucions anomenades estatutàries, com són el Parlament i també les sindicatures, la llei estableix que només ho pot fer amb autorització. El diari explica que fins fa un mes, que és quan es va autoritzar a investigar les llicències d'edat, el Parlament havia tombat totes les peticions d'investigació que Antifrau havia demanat. Pel que fa a la sindicatura de comptes, la institució va rebutjar que Antifrau investigués una convocatòria per seleccionar personal funcionari interí després d'una denúncia per presumptes irregularitats. Més coses. Aquest dilluns, un grup de tècnics entraran per primer cop a les criptes de Cuelgamuros, l'antic Valle de los Caídos, per exhumar 130 cossos de víctimes del franquisme. Ho avança El País, que explica que l'operació es farà després que les famílies portin 20 anys reclamant els cossos. Es tracta d'una operació impulsada pel govern espanyol per fer complir la llei de memòria democràtica. Tal com va passar amb l'exhumació de la tomba de Franco l'any 2019, el procés per entrar a Cuelgamuros havia estat aturat als jutjats durant mesos a causa de les traves que posaven grups franquistes i també l'alcaldessa de San Lorenzo de l'Escorial, Carlota López, del PP, que es negava a autoritzar les obres. L'exprimera ministra escocesa Nicola Sturgeon reivindica la seva innocència després que les autoritats l'hagin detingut aquest diumenge durant unes hores. La policia l'ha interrogat en un cas de possible finançament irregular del Partit Nacional Escocès, tot i que l'ha acabat deixant en llibertat i sense càrrecs. Investiguen què va passar amb uns 700.000 euros en donacions que s'haurien d'haver destinat a una campanya per a un nou referèndum d'independència. Sturgeon assegura que ella no ha comès cap irregularitat. Recordem que va dimitir al febrer després de 8 anys com a primera ministra. Encara en pla internacional, l'OTAN ha activat aquest dilluns les maniobres aèries més importants de la seva història. L'exercici, que durarà 11 dies, simularà que Rússia envaeix un dels països de l'organització. Hi participaran 220 aeronaus de 25 països, la majoria dels Estats Units, i amb el Japó com a convidat. En total seran 10.000 militars mobilitzats que simularan combat sobre l'espai aeri d'Alemanya. Unes maniobres que fins i tot poden afectar l'aviació. Tot plegat per enviar un missatge a Rússia quan Ucraïna es prepara per començar la seva contraofensiva. I un últim punt, perquè a Berga aquesta nit s'acaba la Patum amb els últims salts de plens. Uns salts en què de moment no han faltat les empentes, sobretot per part dels membres de les comparses en files sollanes. Tot i així, el primer salt s'ha desenvolupat amb normalitat i sense incidents. Una nit plena de passió que també servirà per dir adéu a peces com els vestits dels gegants, que l'any que ve estrenaran vestuari. I ara els esports, amb Damián López.
Pere Guardiola, president del Consell d'Administració del Girona i germà de Pep Guardiola, assegura que el tècnic de Santpedor encara té forces per seguir al capdavant de la banqueta del Manchester City. Ho ha dit aquesta nit al Tu Diràs.
La victòria, afrontes el dia següent millor, més content, amb més ànim. La derrota et costa més aixecar-te i és un esforç. Quan totes et ponen, diguéssim, hòstia, li dones, tens més ganes de seguir. Jo veig amb molta energia, la veritat.
Encara en futbol, el Barça Atlètic ha perdut per 3-0 contra el Madrid Castilla a Valdebebas i no disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha guanyat a la pista de l'Unicaja en el tercer partit de les semifinals de l'ACB, 79-90, i situa la sèrie amb avantatge de 2-1 a favor. Segons ha pogut saber RAC1, la Federació Catalana de Bàsquet ha de rebre entre demà i dimarts la resposta de la Federació Argentina per venir a jugar el partit del centenari a finals de juliol a Manresa. I en tenis, Novak Djokovic ha guanyat el seu 23è Gran Slam a Roland Garros i supera Rafa Nadal. El serbi ja és el tenista amb més Gran Slams de tota la història després de derrotar Casper Ruud a la final en 3 sets.
I el trànsit a aquesta hora està tallada a la carretera L500, al Pont de Suert, precisament per les inundacions de què parlàvem abans. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu que és aquesta hora que per nosaltres és entre mítica i màgica, no? És aquella hora que hi ha un xoc de civilitzacions perquè és hora plàcida per alguns dels oients que tot just estan començant a despertar i a mirar cap al món i a adonar-se'n que el dia i el diumenge està per construir, intempestiva per tots aquells que tot just estan tornant cap a casa a aquestes hores després de múltiples vivències, alguns purament d'oci i d'altres laborals o d'altres d'altre tipus. Bé, doncs, just en aquest punt intermig entre aquestes dues civilitzacions ens trobem i ens n'anem cap a un raconet que per nosaltres és importantíssim, un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions, però que amaga una pila de meravelles. I allà hi ha l'Albert Beorlegui, com sempre, el guardià del Basar de les Sorpreses, a punt per saludar-nos i per obrir la porta. Què tal, Albert? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ui, què passa? Que no vols que em sentin o què?
És que he sortit fins fa 2 hores de festa i estic molt malament de veu.
Que has estat de celebració o què?
No, intento imitar el Vito Corleone.
No, escolta'm, l'Albert s'ha presentat en aquest Basar de les Sorpreses amb un fil de veu, pràcticament, eh?
No, és que estic però molt
has,
malament, eh?
Has anat al concert de Beyoncé, el primer
Xavi,
era Sound.
Xavi, tu, a veure...
T'imagines Albert Beorlegui al concert de Beyoncé, cantant-les totes, a més, eh? O sigui, una mena de doble vida, tota la vida ens havíem pensat que Beorlegui vivia a cavall entre els segles 13 i 18, més o menys, o 19, a tot estirar, i ara de cop és un gran fan de Beyoncé, la reina del pop.
No, ja et garanteixo que no, vull dir que... Però, demano disculpes als oients per aquesta veu tan horrorosa que m'ha tocat, bueno, però noies, que és el que tenim.
Són aquestes coses que passen a vegades a la ràdio, que et lleves un dia i no tens veu, i és de les pitjors coses que poden passar.
Sí, perquè per als que tenim la veu una mica com a eina de treball, és un instrument que ens fa sentir com molt, molt vulnerables, molt fràgils, i em sento fatal, o sigui, em sento tan petit ara, però tan petit.
Però saps què farem, Albert? Farem la versió acústica, versió unplugged del Besar de les Sorpreses, una mica. Saps aquell concert de Nirvana que es feia desconnectat? Unplugged? Doncs serà una miqueta així.
En fi.
Bé, el Besar de les Sorpreses que en fi, pel tema de les cartes hem vist que van arribant.
Sí.
Oi? Vols que en llegim o què?
Sí, podem llegir-ne un parell. Vale. Mira, les dues són una del 13 de març i l'altra del 24 de març.
Sí, comencem a tenir-ho cap aquí, això ja, eh?
Sí. Jo em sembla que, home, amb les cartes que tenim, jo em sembla que podrem arribar més o menys a final de temporada.
No, però no diguis això, perquè llavors la gent no enviarà. I escolta'm,
fora, doncs canviï moltes cartes. Mira, i la primera ens arriba des de doncs mira, des de Barcelona, mira, des de Gràcia, el Torrent de l'Olla.
Ah, Torrent de l'Olla,
això mateix.
Un carrer preciós.
Carrer que baixa, a més. La meva àvia vivia, els meus avis vivien molt a prop d'allà, a la plaça Joanic vivien, al carrer Boniquer.
I tant.
I, ostres, i clar, era un carrer que jo coneixia molt. Mira, una tal Edita Corral.
Edita Corral?
Edita, sí.
Hosti.
Edita.
És un nom que no he sentit mai. Edita.
Edita, sí. No sé quin nom pot ser aquest, Edita, i diu el següent: estimats Albert i Xavi, no fa massa temps que vaig descobrir la vostra secció, però gràcies als podcasts puc recuperar antigues emissions i estic encantada d'escoltar-vos sovint, i quan ho sento l'únic que puc fer a la vegada és passejar. Això que tenint la ràdio posada pots fer altres coses, en el vostre cas no serveix. Sou joves, però segur que a l'Albert li hagués agradat escoltar les emissions que es feien fa molts anys al Bierzo, on el locutor llegia les peticions de cançons que els oients demanaven. Des de Fabero i su cuenca minera...